L'Infovespre.
Bona tarda, arrenquem l'Infovespre d'avui dilluns 25 de juny de 2018 explicant el cas d'una veïna de Pineda a la qual li van robar més de 44.000 euros després que li sostreguessin el bitlleter de la bossa. De seguida ho explicarem. Abans ens presentem. Aleix Duran, bona tarda.
Bona tarda.
Marc mira els controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Amb les dues targetes de crèdit que li van robar a l'Empar, li van generar un crèdit de 28.000 euros, a més de fer reintegraments al caixer per valor de 16.300 euros.
La víctima del robatori és l'Empar Antolín, veïna de Pineda de Mar, que ha hagut de rebre tractament mèdic per les crisis d'ansietat que ha patit a causa d'aquesta situació. Coneixerem el seu cas.
I aquest matí han declarat al jutjat d'instrucció número 2 d'Arenys de Mar, agents de la Policia Nacional i treballadors dels hotels Montpalau i Pineda en relació a la causa oberta contra regidors pinedencs pel desallotjament dels agents el passat dia 3 d'octubre.
Encara no hi ha data per la declaració dels quatre regidors i el cap de la policia local de Pineda de Mar.
L'autor del pla director del Parc del Mau ens ha explicat les curiositats que envolten el Parc del Mau. El pulmó verd de la ciutat va acollir un zoològic i va ser pioner en construir zones de jocs infantils, edifici públic de lavabos i una hemeroteca pública.
Eliseu Guillamont ha explicat també les reformes que ha realitzat a la zona del laberint i del jardí de fantasia.
I parlarem també amb l'autor del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre la campanya de sensibilització que ha engegat a la Diputació de Barcelona. Una veïna de Pineda ha denunciat que li han robat la targeta, li han tret més de 16.000 euros i el banc se n'ha rentat les mans. Els lladres també van crear un crèdit de 28.000 euros de forma telemàtica. Tot això en un cap de setmana. Des del BBVA, l'entitat en la qual la víctima tenia el compte, li estan posant moltes complicacions a l'hora de retornar-li els diners. Aquesta és la situació en la que es troba des del mes de març l'Empar Antolín, veïna de Pineda de Mar, que avui ha vingut a denunciar a Ràdio Calella Televisió, juntament amb la seva parella i assessor Francesc Tor.
Els fets van ocórrer el divendres 16 de març quan a l'Empar li van robar el bitlleter després de fer la compra al supermercat Mercadona de Tordera. No va necessitar les targetes durant el cap de setmana i no se'n va adonar que li faltava fins que dilluns a primera hora va rebre una trucada del BBVA demanant-li les seves dades personals a causa d'una anomalia. Va decidir anar a l'oficina del seu municipi, a Pineda de Mar, per veure què havia passat.
Va anar al banc i el director del banc, quan anava mirant a l'ordinador i tot el que havia passat, doncs, bueno, s'anava posant blanc. O sigui, es veu que, bueno, era molt grossa la cosa que havia passat, no? Bueno, no només me van robar les targetes, clar, evidentment anava el DNI, anava el carnet de conduir, anava la targeta sanitària, o sigui, tenien totes les dates meus. I, bueno, aquests senyors, pues, al cap de no res, o sigui, al poquet temps, una hora i vint, més o menys, pues, ja havien fet compres i, a més, havien demanat un crèdit online que m'havien concedit sense jo demanar-lo, de 28.000 euros. Quan jo havia anat a l'oficina a demanar un crèdit de 10.000, perquè els necessitava per la compra d'un pis, i cara a cara me'l van denegar.
Durant el cap de setmana, els lladres van crear un crèdit de 28.000 euros i van treure del caixer fins a 16.300 euros, dels quals es van gastar més de 14.000 en compres de Barcelona, la Roca del Vallès, Figueres i Perpinyà.
O sigui que potser van clonar targetes fins i tot, perquè mentre s'utilitzava a Barcelona podia ser també a la vegada Perpinyà. Segons Mossos d'Investigació, es tracta de xarxes organitzades, molt bé organitzades.
L'Empar i en Francesc van denunciar els fets davant dels Mossos d'Esquadra, que han aconseguit identificar a un dels homes que seria de mitjana edat gràcies a les càmeres de vigilància del supermercat. El BBVA va anul·lar el crèdit de 28.000 euros i va abonar els costos de la constitució del crèdit, però no li ha retornat els diners trets en efectiu dels caixers ni els diners de les compres, malgrat les comunicacions de l'entitat bancària. A més, des del banc li reclamen un deute de més de 8.000 euros derivats del crèdit.
S'accepta el restabliment parcial d'aquest 6993-7310 del greu perjudici dinerari i l'atenció de salut necessitat de tractament continuat. Ha sobtat el Col·legi d'Advocats, en el qual hem fet personal consulta, el desgavell del BBVA vale, que en unitat de riscos amb data 18 de maig mencioni inexistent un altre aparent deute que seria de 8.042 quan probablement encara les targetes no estaven abonades, no? Sense que procedeixi cobrar ni reclamar el deute que sí ell havia causat consumit 653,32, ja que estan pagats a compte del seu frau i que modifica l'import.
Després de fer una ampliació de la denúncia, la investigació dels Mossos d'Esquadra va tancar l'atestat i va concloure que hi havia hagut una negligència per part del BBVA sobre qui recau la responsabilitat.
Que hem tingut cura del vostre servei prestat per l'àrea de policia i oportunament el tancament d'aquest cas, sense detenció de l'autor. Tota la responsabilitat recau en l'entitat Banc Bilbao Vizcaya Argentària davant la seva negligència d'otorgar improcedentment el crèdit concedit telemàticament des d'un PC desconegut, fet per altres i regularitzat per vostès.
A causa d'aquesta situació, des del mes de març, l'Empar ha hagut de rebre atenció mèdica per crisis d'ansietat.
He hagut d'anar moltes vegades al metge perquè, clar, estic molt nerviosa, vaig tindre inclús que canviar el pany de la serradura de casa perquè, bueno, tenia por, pensava que em seguien, o sigui, estic molt neguitosa i estic en mans metges.
A principis de maig, els jutjats d'Arenys de Mar van obrir diligències.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Aquest matí han declarat al jutjat d'instrucció d'Arenys de Mar els primers testimonis pel cas del desallotjament de la Policia Nacional de dos hotels a Pineda el passat dia 3 d'octubre. La jutgessa va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra quatre regidors i el cap de la Policia Local de Pineda per presumptes coaccions a la direcció dels establiments per fer fora els 500 agents allotjats.
Els primers en declarar han estat el gerent dels hotels Check-in in Montpalau i Check-in Pineda, el director i quatre treballadors. Cap al final del matí ha estat el torn de dos agents de la Policia Nacional. Cap d'ells ha volgut explicar públicament què han dit el jutge, ni confirmar ni desmentir si realment van rebre pressions de l'Ajuntament. La instrucció de la jutgessa s'allargarà almenys fins al mes de novembre, ja que la declaració d'un dels agents citats avui s'ha posposat fins aleshores. Posteriorment serà el torn dels imputats. La primera tinent d'alcalde i regidora de promoció econòmica, Carme Aragonès, el segon tinent d'alcalde i regidor de territori, Jordi Masnou, la tercera tinent d'alcalde i regidora de comunicació i presidència, Sílvia Biosca, la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Palacín, i el cap de la policia local. La fiscalia també acusa Aragonès i Biosca de falsedat en document oficial. Segons l'ACN, el gerent dels hotels Check-in de Pineda de Mar ha ratificat davant la jutgessa d'Arenys de Mar que instrueix el cas que el van pressionar des de l'Ajuntament perquè expulsés els policies de l'establiment.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
7:37, seguim en directe a l'Info Vespre. Des de que l'arquitecte Jeroni Martorell va fer el primer dibuix del Parc del Mau l'any 1927 i fins al dia d'avui, la seva fesonomia ha canviat molt.
La història del Parc del Mau amaga moltes curiositats, com que es va construir un dels primers edificis de lavabos públics que es van fer a Catalunya o que hi havia un petit zoològic amb paons, tota mena d'ocells, micos i també una guineu. Així ho ha explicat Eliseu Guillamón, paisatgista i autor del pla director del Parc del Mau a Ràdio Calella Televisió.
Això, bueno, també és curiós perquè això també passava en els jardins i parcs aquests, sobretot en col·leccions privades, però també en algun altre espai públic, quan no hi havia potser la sensibilitat que tenim ara respecte a la cura dels animals domèstics i salvatges. Doncs aquí en el parc, una mica davant de la bassa de les Oques i cap a sota del jardí de fantasia, hi havia tot unes edificacions, unes gàbies, on hi havia des d'aus de corral, gallines, oques, de diferent mena, i van haver-hi micos també, i fins i tot es veu que hi havia una guineu.
Als anys 30, el mateix Jeroni Martorell va dissenyar els jocs infantils en una època on no era gaire habitual veure espais per als més petits fora de Barcelona.
Fora de la ciutat de Barcelona era poc habitual que hi haguessin jocs infantils pensats per la canalla o també jocs esportius. Llavors Calellent és un exemple al Parc del Mau. I si el propi arquitecte que va fer el parc, el Geroni Martorell, va dissenyar ell mateix algunes de les àrees de joc aquestes, amb elements evidentment que en aquell moment no eren de catàleg i no eren de marques comercials, sinó eren aquests fets de mida. Evidentment cap d'aquests pervisguts s'han anat substituint per jocs adaptats a la nova normativa i tal, però el curiós és que ja en aquell moment això es pensés i es dissenyés i es dibuixés.
Les curiositats, però, no acaben aquí, perquè l'any 1951 hi havia una petita fornícula que servia com a hemeroteca pública per deixar-hi llibres. El 1963, per exemple, s'aprovava un projecte de pista de neu artificial sobre la Font dels Lleons i on avui dia és l'escenari del Pati de l'Ós, el 1968 era una benzinera. I tornant ja a la nostra època, el 2018 s'han fet obres de millores i revitalització de la part baixa del Parc del Mau, com la reforma del laberint, recuperant l'essència del jardí de retall amb vorades arbustives i parterres de rosers, com era originalment, tal com explica Guillemont.
En el laberint el que s'ha fet aquest any és recuperar bàsicament l'essència del jardí de retall amb vorades arbustives i parterres amb rosers, que és el que hi havia hagut originàriament quan es va pensar aquest tros del parc. També s'ha aprofitat per arreglar una mica i pavimentar els camins de passeig, que abans estaven una mica plens de fang i bueno, era un lloc no massa còmode per passejar. I d'aquesta manera doncs, tornem a tenir un jardí de retall, que li diem el laberint a Calella, però ben bé no és un laberint, és un passeig en parterres.
I pel que fa al jardí de fantasia, actualment s'han refet les escales i també s'han recuperat l'essència del jardí històric i noucentista utilitzant materials concrets.
Tant el laberint com el jardí de fantasia són jardins que es van desenvolupar als anys 40 i 50, per tant no són posteriors a la guerra. L'estètica que van agafar, doncs, van agafar una mica l'estètica del moment, amb arbustos de retall, aquí en el jardí de fantasia amb formes una mica curioses. També s'han refet les escales que donen la bassa de les Oques, perquè bueno, aquestes escales estaven molt malmeses, no es podien recuperar tal com eren. També s'ha refet completament el mur que aguanta la zona de les Palmeres, s'ha fet també davant de la bassa de les Oques.
Totes aquestes obres de millora i revitalització han tingut un cost de 89.000 euros.
Més coses, recordem que avui han començat les obres de remodelació del carrer Sant Pere i de l'Avinguda del Parc. Ha sigut aquest dilluns, tenen una durada estimada de 8 setmanes i durant les 4 primeres quedarà restringit l'accés i la sortida als dos trams afectats, que són el carrer Sant Pere i l'Avinguda del Parc. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha informat als veïns que tenen aparcament amb gual aquests dos trams que poden obtenir targetes d'aparcament gratuït a les zones blaves. Canviem de qüestió, la Diputació de Barcelona ha engegat una campanya de sensibilització contra els incendis forestals de cara a la temporada d'estiu. En podem parlar amb Àngel González, responsable del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Diputació de Barcelona ha iniciat una campanya de prevenció contra els incendis forestals. Quins són els objectius que es persegueix amb aquest pla?
Bé, bàsicament els objectius és intentar arribar abans que els incendis, intentar ser la punta de llança pel que fa a la prevenció d'incendis a través de diferents informadors, persones que estan al territori i que informen a la població, intenten sensibilitzar, educar i conscienciar sobre doncs, activitats que puguin ser perill d'incendis. A més, també tenim diferents guaites i que també intenten detectar doncs, els incendis i disminuir el temps d'actuació.
Quin tipus d'accions es faran?
Bàsicament és el que us dic. Bàsicament són unitats o informadors que el que fan anar pel territori i intenten anar a llocs on hi hagi afluència de gent i intentar sensibilitzar sobre la informació, sobre el tema dels períodes de prohibició de foc, informar que no es poden tirar petards en zones properes on hi hagi vegetació, que no es poden fer fogueres, tot el tipus d'activitats que poden ser inicis d'incendis, doncs s'informa d'això.
Hi haurà 91 rutes mòbils, una d'elles també passa per aquí, per Calella. Es farà sobretot al Parc del Mau o aquí a Calella, on estarà ubicat?
Bàsicament la unitat 66, que és la de Calella, atén a 5 municipis, perdó, 6 municipis, seria Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar i Santa Susana. I el que fa, doncs, és això, anar a les diferents zones on pugui haver gent i informar de lo que estàvem dient abans. També a l'efecte de que estigui aquesta unitat, doncs, també fa que dissuadeixi d'activitats que pugui fer la gent i que puguin ser inici d'incendis.
Creu que la gent encara no està prou sensibilitzada contra les conseqüències que poden tenir els incendis forestals?
Sí, jo crec que encara falta molta cultura de prevenció. Penseu que amb tot el dispositiu, que som unes 257 persones a tota la província i que atenem quasi a 465.000 hectàrees, fem entorn a unes 60.000 informacions preventives i detectem més de 200 incidències que poden ser iniciadores d'incendis. Per tant, creiem que sí, que s'està fent una feina de prevenció i que estem arribant abans que els incendis.
A més dels ajuntaments, també hi col·laboren els ADF, les agrupacions de defensa forestal, entre elles també hi ha l'ADF de l'Alt Maresme. Per tant, pot ser que, a més de les persones que hi destina la Diputació de Barcelona, també siguin els ADF, els membres voluntaris de l'ADF, els que també fan aquestes rutes?
Sí, és així. El dispositiu sempre es fa en col·laboració als ajuntaments i a les ADFs, també als altres cossos de la Generalitat, com poden ser Mossos, agents rurals i també bombers, i el que es fa, doncs, és complementar tot el que és abans de l'incendi. O sigui, normalment actuen en l'extinció la majoria d'agents, però nosaltres intentem actuar abans en aquest sentit.
Com es poden prevenir els incendis? Tota la gent que va a la muntanya, que hi passeja, que va d'excursió, com pot prevenir incendis forestals?
Bàsicament és que no facin cap tipus d'activitat que pugui ser iniciadora. Pues no tirar burilles, la gent que sigui fumadora, no encendre fogueres per fer carn a la brasa o en alguns llocs, per exemple, que són per fer barbacoes, doncs que compleixin amb la normativa, que hi hagi mataguspires i després tot el tema del que és l'avís. Si ells veuen algú fer una activitat que no sigui adequada o que hi hagi un incendi, poden trucar sempre al 112 i intentar que el temps d'actuació sobre aquests incendis sigui el mínim possible.
Aquesta campanya ja s'ha iniciat i ara estarà activa fins al 1 de setembre, oi? Tot el període estival.
Sí, la campanya va començar el dia 15 de juny i estarem de forma ininterrompuda fins al 15 de setembre de 12:30 fins a 7:30 de la tarda.
La Diputació ja ha destinat més de 2 milions d'euros a aquest pla, uns 48.000 també provenen dels ajuntaments, entre ells el de Calella, que ha destinat 130,60 €. Aquests diners dels ajuntaments són per despesa de combustible dels vehicles, per fer aquestes rutes.
Correcte, sí, és així. Depenent de la superfície forestal que tenen aquests municipis i del nombre de població que tenen, destinen una part de lo que és el cost de la benzina. Diputació, per això, intenta subvencionar tots aquells municipis que siguin menys de 2.000 habitants. I després també dir, tot i que es gasten 2 milions d'euros, hem de dir que cobrim o atenem a 465.000 hectàrees. Per tant, el cost real seria sobre uns 4 euros per hectàrea i creiem que no hi ha altre tipus d'actuació tan eficient amb aquest gasto, no? Diguéssim, si veiem els costos de gestió forestal o d'altres tipus d'activitats que poden ser de prevenció, són molt, molt més costosos i no actuen sobre la cultura de les persones. Llavors, creiem, o sobre la sensibilització o la conscienciació. I, per tant, creiem que és un esforç important i que és correcte.
I també tenint en compte la gravetat que té que hi hagi un incendi que no només crema els boscos, que també pot arribar a cremar les cases, les vivendes de la gent que hi viu, que té cases a la muntanya.
Correcte. A part que és un patrimoni natural i que genera oxigen, o sigui, té moltes externalitats que no es valoren, hem de pensar que també hi ha un risc d'autoprotecció per totes les organitzacions, per totes les zones que estan a prop de les zones forestals i, per tant, és important sensibilitzar i educar la gent perquè no es facin aquest tipus d'activitats, perquè no hi hagi incendis i no corrin perill les persones.
Doncs Àngel González, responsable del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Ràdio Calella.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook.
InLingua presenta cursos de robòtica per nens i joves. Cursos de robòtica per nens i joves. Juliol i agost a InLingua, cursos per nens i joves d'anglès, robòtica o el combinat d'anglès i robòtica. Es desenvolupa el pensament crític i la creativitat dels alumnes en la informàtica, les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques. Juliol i agost a InLingua, cursos per nens i joves d'anglès, robòtica o el combinat d'anglès i robòtica. Inscripcions obertes. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella.
Cursos de robòtica per nens i joves.
El Mundial de Futbol ja és aquí, tot el dia enganxat a la tele, quina emoció! Però potser hi ha altres coses que també t'agrada fer, com per exemple el bricolatge.
Corre cap a la banda dreta, va tot sol, puja l'escala i pinta la paret. Fa una ziga-zaga i amb el tornavís imposant-se a colla. Des del fons avança i quan sembla que no ho veu clar, posa llum a la situació amb un imponent canvi de bombeta. I aplicant la millor solució, in extremis, atura la fuita d'aigua. Posa en forma a casa teva amb la millor jugada personal, el bricolatge. Ferreteria Calella, carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
Ràdio Calella.
Set i 52 minuts en esports. El Club Tenis Taula Calella ha aconseguit dues medalles més. Una de Sofia Xuanzang, que ha aconseguit la medalla de plata en dobles als campionats d'Espanya absoluts, fent parella amb la biguetana Clàudia Caimel.
En equips, el Suris Calella no ha pogut revalidar el títol de la Copa de la Reina, ja que ha caigut en semifinals contra el Vic. Les calellenques s'han hagut de conformar amb el bronze.
I el nadador del Club Natació Calella, Àlex Castejón, ha aconseguit el bronze als Jocs Mediterranis.
Castejón porta des dels 6 anys formant part del Club Natació Calella. Aquesta ha estat la primera medalla en una competició internacional que aconsegueix un nadador del Club Calellenc.
Tot seguit a la banqueta parlaran amb Àlex Castejón, també amb Aitor Puig, director tècnic del Club Tenis Taula Calella, sobre aquests campionats d'Espanya, també amb Alberi Char de la UEC Calella, de la Unió Esportiva Handbol Calella, sobre el campionat d'handbol platja que tindrà lloc aquí a la nostra ciutat, i també amb Ander Mirambell, el pilot d'Skeleton. Aleix Durán, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I ara el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica de part d'Oriol Rodríguez, del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al matí d'aquest diumenge, el cel ha estat estones mig o molt ennublat a causa de la presència d'intervals de núvols baixos que han estat presents a molts punts del país, per exemple, des de la comarca de la Selva, Tossa de Mar. També hi ha hagut bandes de núvols alts que estones han deixat el cel una mica enterbolit, per exemple, a la zona de l'Alt Empordà, i també es veia el cel una mica enterreninat per aquestes bandes de núvols alts, per aquests cirrus, des de Bellmunt, a la comarca d'Osona. Tot plegat, com dèiem, amb una jornada que ha estat en general, això sí, força tranquil·la, però ràpidament a partir de migdia han tornat a créixer nuvolades, bàsicament a zones de muntanya, sobretot a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, tal com es veu a les imatges del satèl·lit Meteosat. Però aquesta situació tan estable que estem tenint en general és a causa d'un anticicló que porta força dies afectant-nos, és una situació de bloqueig amb l'anticicló situat sobre les Illes Britàniques aproximadament i, per tant, ens trobem lluny de les depressions, que n'hi ha una a la zona d'Itàlia i l'altra a l'oest de la península Ibèrica. Però tot i això, sembla que de cara a finals i mitjans d'aquesta propera setmana doncs el temps podria començar a canviar una mica. Això ho explicarem al final de la informació meteorològica. Estem doncs a l'espera d'un matí de dilluns dominat bàsicament pel cel serè, però això sí, tal com ha passat avui, tornarà a haver-hi intervals de núvols baixos, sobretot a les comarques de les Terres de l'Ebre, al sud de Ponent, que creiem que ràpidament al llarg del matí tendiran a desaparèixer amb una temperatura mínima que es mantindrà sense massa canvis. Per tant, de nou amb valors de més de 20 graus de mínima a la zona litoral. De cara a la tarda, creixeran alguns núvols d'evolució, bàsicament a l'àrea del Pirineu. En principi, no s'espera precipitació, i tot plegat amb una temperatura màxima que encara podria pujar ben bé 1 o 2 graus, per tant, amb valors que de nou a l'interior superaran àmpliament els 30 graus i fins i tot a les comarques de Ponent es podrien superar aquests 35 o 36 graus de temperatura màxima. I de cara als propers dies, doncs, a destacar bàsicament que dimarts el temps es mantindrà sense massa canvis, de nou amb alguns intervals de núvols baixos de bon matí a punts del litoral i prelitoral sud, també amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu poc importants, en principi sense precipitacions, i serà de cara a dimecres quan podria inestabilitzar-se una mica l'atmosfera amb l'arribada de nuvolades i la possibilitat d'alguns ruixats tant a la zona del Pirineu com també cap a les comarques del Terç Oest. I sembla doncs que aquesta inestabilització continuaria al llarg de la resta de la setmana. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Neti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
Recte final de l'informatiu, com sempre recordem, la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que serà la farmàcia Badia, situada al carrer Barcelona número 26 de Pineda. I acabem escoltant Billie Jean perquè avui es compleixen 9 anys de la mort de Michael Jackson. Amb aquesta cançó ens acomiadem, tot seguit el programa La Banqueta. Que passin molt bon vespre.
Dance on the floor in the rain.